dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és dimarts 14 de gener. Comença un dia més. El 20 de gener d'aquest 2020 es commemora el centenari de la inauguració de l'edifici de les Escoles Velles a Constantí. Tot just ara fa 100 anys el municipi iniciava una etapa de progrés inaugurant les primeres escoles públiques. Amb motiu d'aquest centenari, l'Ajuntament de Constantí ha programat tot un seguit d'actes de celebració durant la festa major d'hivern que tindrà lloc entre els dies 18 de gener i 2 de febrer. Avui a l'entrevista del dia parlem d'aquest centenari de les escoles amb la regidora d'Ensenyament Dolors Fortuny i analitzem també la perspectiva històrica d'aquesta efemèride amb el gestor de patrimoni cultural Ferran Marín. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i cap al final del programa repassarem les propostes culturals que ens deixa aquest dimarts. Dimarts 14 de gener, moment de fer un cop d'ull a les portades i els titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. Avui el titular és Indignació i resignació a l'estrena del corredor mediterrani. Usuaris de Salou, Cambrils i l'estació del Camp, incrèduls davant del mal servei ferroviari. En fotografia de portada veiem a una dona preguntant a l'estació de Salou com anar a la de PortAventura. És la notícia, doncs, a portada avui al diari. Seguim amb el Més Tarragona. Aquesta notícia també centra la portada i llegim el corredor mediterrani s'estrena amb retards i la resignació dels viatgers. Operaris d'ADIF van començar ahir el desmantellament de les vies d'un total d'11 passos a nivell urbans en el tram de via entre Vandellós i Salou. També llegim que el primer Euromed va inaugurar les vies amb demores per problemes logístics i tècnics mentre els usuaris es queixaven de la llunyania de les noves estacions. En fotografia de portada, en aquest cas al Més Tarragona, veiem operaris d'ADIF ahir, llevant la barrera del pas a nivell del centre carrer Barcelona de Salou, un cop desconnectada la ja antiga via del tren pel centre del municipi. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que també ens destaca en aquesta resignació dels usuaris amb els nous horaris del tren. Els usuaris, en aquest cas de Tarragona, han rebut amb resignació els nous horaris de tren que s'han estrenat aquest dilluns amb la posada en marxa del nou tram del corredor mediterrani. Al Tarragona digital, Reus assoleix una nova xifra rècord de llicències d'activitats econòmiques. El segon semestre del 2019 s'ha tancat amb 7.897 llicències actives. Les més nombroses són les d'emmagatzematge i activitats afins al transport, comerç al detall i serveis de menjar i begudes. I a l'Infocamp, Tarragona recordarà el fi de la Guerra Civil i les víctimes del franquisme. L'Ajuntament programa del 15 de gener al 28 de març 26 actes en col·laboració amb les entitats. El consistori crea la Comissió de Programes de Memòria. Agafem ara la portada del Punt Avui, titular Via Europa. Puigdemont i Comín s'estrenen sense cap incidència com a eurodiputats en el ple del Parlament Europeu. Acompanyats de Torra i Torrent, membres del govern, diputats i gent vinguda d'arreu critiquen l'absència de Junqueras. I en imatge de portada veiem avui a Comín i Puigdemont que mostren un cartell en favor de Junqueras ahir en el ple del Parlament Europeu. Seguim amb la portada de La Vanguardia. Sánchez encara al front judicial amb Delgado com a fiscal general. El president situa l'exministre a la Fiscalia per afrontar la crisi catalana i l'ofensiva del PP als tribunals. El nomenament aixeca les crítiques de l'oposició per falta d'imparcialitat. A El Periódico, el titular és Reptes socials del govern de coalició. És el full de ruta de l'executiu i les demandes del sector. El Consell de Ministres s'estrena avui amb una pujada de les pensions del 0,9%. Pel que fa als reptes socials, per exemple, destaquen en igualtat el pacte contra la violència masclista o en ecologia, les renovables i el pla per descarbonitzar. Al diari Ara, Sánchez confia a Delgado la renovació de la Fiscalia, el PP s'indigna amb la politització del càrrec i denunciarà davant el Suprem el nomenament. És el segon càrrec socialista que passa directament de ser ministre a ser fiscal general. També en portada avui destacat, el titular ja són eurodiputats, amb la fotografia de Carles Puigdemont i Toni Comín, que van estrenar-se ahir com a eurodiputats reclamant la llibertat del líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. A El País, ola de críticas a Sánchez por elegir a Delgado para dirigir la Fiscalía. La exministra de Justicia, propuesta como fiscal general del Estado. El PP anuncia que recurrirá el nombramiento y Ciudadanos pide excluir a políticos del cargo. També han portat avui a l'ABC de qui depèn de la Fiscalía. Pues ja està, és la cita d'avui de Pedro Sánchez, que compleix amb el que va dir a la campanya sobre la seva intenció de controlar la justícia i nomena Dolores Delgado fiscal general de l'Estat en plena ofensiva contra els tribunals. I a la portada de La Razón llegim avui, los fiscales denuncian la designación de Delgado, nos quieren maniatar en el procés, la ministra de Justicia será la nueva fiscal general en un hecho sin precedentes que ataca la independencia.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva, avui unànimament centrades en el relleu a la banqueta del Barça, Valverde, que va ser destituït, i Quique Setién, que serà el nou tècnic blaugrana. El diari Mundo Deportivo titula Setién por Valverde, el cántabro ya es el nuevo técnico del Barça, relevando al Chingurri destituido por la Junta. Firmará por 2 temporadas y media hasta 2022 y hoy será presentado en el Camp Nou. El diari Sport, que titula Quique Setién fichado, Valverde destituido. El Barça se decantó por el ex técnico del Betis para cambiar la dinámica del equipo y luchar por todos los títulos. El entrenador firma hasta 2022 y hoy será presentado de forma oficial en el Camp Nou. Al diario Marca, que titula Imposible hacerlo peor, Bartomeu convierte el cese de Valverde en un gran esperpento. Y al diario AS titula Setién, el apagafuegos. El Barça, líder en la liga, destituye a Valverde tras 4 días caóticos. El técnico cántabro, que reivindica el estilo de Cruyff, firma hasta 2022. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 14 de gener. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem del centenari de la inauguració de les Escoles Velles a Constantí.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita la brossa al seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
El 20 de gener d'aquest 2020 es commemora el centenari de la inauguració de l'edifici de les Escoles Velles a Constantí. Tot just ara fa 100 anys el municipi iniciava una etapa de progrés, inaugurant les primeres escoles públiques. A motiu d'aquest centenari, l'Ajuntament de Constantí ha programat tot un seguit d'actes de celebració durant la Festa Major d'Hivern, que tindrà lloc entre els dies 18 de gener i 2 de febrer. Avui volem parlar d'aquest centenari de la inauguració de les Escoles Velles i tenim amb nosaltres a la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny. Regidora, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser aquí. I també ens acompanya el gestor de Patrimoni Cultural, Ferran Marín. Ferran,
hola.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi. Bon dia, Dolors.
Amb el Ferran farem l'aproximació històrica a l'efemèride d'aquest centenari. Però com dèiem, regidora, abans d'entrar-hi en aquesta perspectiva històrica del centenari, com dèiem, és un fet molt important. Dèiem que marcava una etapa de progrés al municipi perquè fins aleshores no s'havia centralitzat tot el tema de l'ensenyament en un únic edifici i això, doncs, d'alguna manera marca un abans i un després i l'Ajuntament, doncs, ho celebrarà, com dèiem, amb tot un seguit d'activitats que ara comentarem, no?
Uh-huh. Evidentment, va ser el 20 de gener de l'any 1919, doncs va ser una data molt important pel nostre municipi. Es va inaugurar la primera escola pública i amb el pas del temps, doncs avui no en tenim una d'escola pública, sinó que en tenim dues. També tenim un institut, també tenim una llar d'infants, una escola d'adults, una escola de música i una biblioteca, que també és un equipament cultural i educatiu molt important, encara que no sigui pròpiament un centre educatiu.
Hi ha tot un seguit d'activitats, ara les comentarem, però d'entrada hem de dir que si hi ha un acte central serà la festa dels 100 anys de l'Escola Pública Constantí, que es farà el mateix dia 20 de gener, que servirà per inaugurar una placa commemorativa i també una exposició fotogràfica a la mateixa plaça de les Escoles Velles, on encara hi perviu aquest edifici. Aquest serà l'acte central, però n'hi ha d'altres que també, doncs, d'alguna manera, a banda de reconèixer el que va significar aquest fet històric, també suposo que implícitament comporta un reconeixement, no, a tota aquesta tasca educativa que s'ha fet durant aquests 100 anys al municipi.
Evidentment. L'acte central serà, com tu ben dius, el dia 20, després de missa, com es va fer ara fa 100 anys, però les activitats es prolongaran al llarg de tot l'any, perquè també durant tot aquest any 2020 també es publicarà un llibre, presentarem i es publicarà el llibre sobre la història de l'ensenyament a Constantí. Després també s'està preparant un gegant per augmentar el seguici popular, per ampliar la nostra imaginària popular, i també s'està preparant una obra de teatre sobre l'època de les escoles i tot d'altres activitats que afecten a tota la comunitat educativa de Constantí.
Amb motiu d'aquesta inauguració de l'exposició el dia 20 de gener d'aquest any, d'aquest centenari, s'editarà també un opuscle on es recull una explicació històrica i també les fotografies que es podran veure també durant aquests propers dies, durant aquestes properes setmanes. I el Ferran Marín, el Ferran és l'encarregat de una mica de situar històricament dintre d'aquest opuscle tot el que va significar en aquell moment, no? El 20 de gener del 1920, aquesta inauguració de les noves escoles. Parles, Ferran, d'una forta repercussió social i mediàtica, no? De que la premsa de l'època es feia ressò de que una vila tan gran i de la importància de Constantí no tingués encara un edifici on centralitzar tot el tema de l'educació pública.
I imagina fins a quin punt que l'alcalde del moment, el senyor Feliu Ribalt, va dir: avui fem realitat el que fa 2 anys semblava impensable. I és que, fruit del moment històric, no només a Constantí, a tot arreu, la situació política i social era molt convulsa, ja l'arrossegàvem des de la Guerra dels Carlins, i si fa no fa, a tots els pobles hi havia una forta dissensió entre uns veïns que tenien certes ideologies i uns altres que tenien les oposades. I això va ser un fre precisament per a poder concentrar en un sol edifici municipal les escoles que fins llavors estaven repartides en diferents cases del municipi.
Expliquem una mica quina era la situació, perquè és curiós el que expliques, no? Fins llavors, el que era, hi havia hagut algun intent, no, fallit de fer aquesta construcció, però fins llavors estava repartit en cases particulars.
Sí, de fet, Pere Casellas, que va ser l'arquitecte que va dissenyar els plànols de l'actual edifici, ja va fer els plànols uns quants anys abans d'inaugurar les escoles, però estaven allà quiets en algun calaix perquè no es posaven d'acord l'Ajuntament per dur a terme aquest edifici. I no només, no cal culpar només a que no es posaven d'acord, també és veritat que l'Ajuntament no rebia prou fons com per a cometre una obra d'aquesta envergadura.
I finalment, Ferran, com es desencalla la situació? Perquè parles d'una iniciativa de mossèn Ramon Berguedà, del rector, i també de la col·laboració de la Societat de la Cultura de Constantí, que és qui li va donar suport. Com es desencalla tota aquesta situació per finalment arribar a bon port?
Doncs es desencalla per necessitat. Mira, en data 31 de desembre de 2018, l'Ajuntament deixa de pagar els lloguers de les cases on hi havia les escoles perquè, en primer lloc, suposava una càrrega econòmica important i, en segon lloc, l'inspector de Cultura deia que no reunien les condicions idònies per poder donar classe. I això cal afegir que els mestres també es queixaven perquè les seves habitacions, les seves cases, tampoc disposaven de les condicions necessàries per a viure amb dignitat. Llavors, no queda més remei que derogar aquests contractes de lloguer i hi ha un impàs que la vila es queda sense escola. Llavors, mossèn Ramon Berguedà pren aquesta responsabilitat de la formació. En algun lloc he llegit que ell mateix va donar classe a la canalla, però clar, se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir en el temps. Pensem que llavors el pes de l'Església a l'educació era molt forta. Si, quan parlen de les autoritats locals sempre es parla de l'alcalde, del jutge i del rector. Si, hem de mirar-ho amb ulls de fa 100 anys i no pas amb els ulls d'ara. Llavors, clar, ell se n'adona que l'Ajuntament per si sol, a part de les dissensions que hi ha entre els regidors, no té prou pes econòmic per afrontar l'obra. Se n'adona que també que d'ensenyament, o el que llavors era ensenyament, no podia esperar gens gaire ajuda, i de l'Església tampoc. Llavors decideix promoure una iniciativa popular, que és la Societat de Cultura de Constantí, mitjançant la qual cada persona, amb les seves aportacions voluntàries, doncs van aconseguir, em sembla que van ser 51.000 pesetes, i la societat va contractar un préstec amb el Banc d'Espanya de les 15.000 pesetes restants per fer les escoles, que finalment van costar això 66.500 pesetes de l'època.
Per tant, els veïns i veïnes d'aquell moment es van haver de rascar la butxaca, perquè això tirés endavant, també.
Bueno, no va ser un fet de rascar-se la butxaca, va ser un acte de solidaritat i d'orgull, perquè la gent estava molt conscienciada de que l'escola era l'única garantia de progrés i de futur que hi havia per a, sobretot per a la classe més desfavorida.
Abans apuntaves aquest fet, no?, d'aquesta situació d'inestabilitat que feia que els mestres no duressin pràcticament gens aquí al municipi en aquella època.
Va ser una època molt estranya. Si pensem que, bueno, ja sabem que aquí al poble tenim dues cooperatives, un sindicat, un casino. A l'època hi havia dos metges, dos farmacèutics, dos mestres. I si un mestre discutia amb el fill d'alguna persona per motius polítics, deia, quan el mestre li deia al nen, tu te'n vas a l'altra escola. O al revés, si un nen agafava tirri a un mestre i deia, mira, ara deixo, me'n marxo a l'altra escola. Si això afegim les males condicions de l'habitatge, està documentat, afegim també que de vegades no cobraven els sous, que si un metge es posava malalt no arribava el substitut, i pues, quan trobaven un destí amb millors condicions per a ells, decididament abandonaven el lloc.
Per fer-nos una idea i per la gent que ens estigui escoltant, situant-nos en l'edifici que hi ha actualment a la plaça de les Escoles Velles, ha variat molt el que és l'edifici respecte ara fa 100 anys, o manté encara, diríem que manté bastant similar l'estructura d'aquell edifici del 1920?
La estructura com a tal és pràcticament la mateixa. El que passa és que hi ha dos elements arquitectònics que el configuraven com a edifici modernista o de transició al noucentisme que ja, malauradament, s'han perdut. Un era el frontispici. Les portes d'entrada estaven no on estan actualment, sinó just al mig de la façana, i damunt d'elles hi havia una mena de frontó, parlem, triangular, esglaonat, molt similar al que veurem en abril o maig quan se restauri Casa Navas de Reus. Val? I al mig d'aquest frontispici hi havia l'escut de Constantí. Què passa? Que no tenia cap parament. Llavors va venir una ventada, crec que va ser l'any 28, i el va tombar a terra. Llavors va danyar l'estructura de la façana i es va haver de refer. Llavors van perdre aquest primer element. I l'altre element és el pati interior, era porticat. Hi havia una mena d'atri amb columnes dòriques molt similar al que encara es pot veure a les escoles de la Masó i que, bueno, suposo que per necessitats de reutilització de l'edifici va desaparèixer, suposo que per donar més amplitud al pati.
I hi havia les dues ales, l'ala dreta on hi havia els nens, no? L'ala esquerra on hi havia les nenes.
Al revés.
Es manté d'alguna manera aquesta funció educativa, regidora, perquè hi ha la llar d'infants, no? En una d'aquestes ales, no? D'alguna manera s'ha mantingut i també després amb els anys es va incorporar el que és l'actual Escola de Música, no? Darrere d'aquest edifici principal, sí.
L'Escola de Música està al que era la Casa del Mestre.
La Casa del Mestre.
Sí, sí, allà hi havia la casa dels mestres i recordo alguns que hi havien viscut. No fa gaires anys, eh? Potser fa uns 30 anys encara n'hi vivia un. 30, 35 anys, el recordo. Un que es deia Nebot, que venia de Castelló. I va venir a viure aquí amb la seva família.
Doncs al final, la construcció de l'edifici es basa en un projecte de l'arquitecte modernista, el Pere Caselles, i els actes que parlàvem abans d'alguna manera també començaran amb una xerrada, regidora, sobre Pere Caselles, aquest arquitecte modernista, que serà el divendres dia 17 al Casino.
Sí, sí, evidentment ho fem al Casino, perquè el Casino també és una obra d'en Pere Caselles. Llavors aprofitem de fer la xerrada allà.
I anem ja ràpidament, perquè estaríem més temps, però no ens queda gaire temps d'entrevista. El que volem és repassar una mica, regidora, els actes que es faran durant tota aquesta festa major. Després ja al llarg de l'any anirem ampliant totes aquestes activitats que ja ens avançava, però d'entrada vindran dies on es concentrarà tot força i a banda d'aquesta xerrada també hi ha actes que ja s'emmarquen també pròpiament en el mateix programa de la festa major.
Aquest any iniciarem un sopar de festa major per commemorar precisament el centenari de l'escola, que és oberta a tota la població de Constantí, a tots els alumnes, exalumnes, professors, exprofessors, i en aquest sopar doncs veurem un vídeo commemoratiu que hem intentat doncs que hi participin l'inspector, el cap de serveis del departament, professors, exprofessors, alumnes, exalumnes. Per exemple, podrem comptar amb la presència de Doña Maria, que és tota una institució al municipi, de l'Assumpta, que també va ser directora a dalt a les escoles velles, bé, de diferents alumnes, professors. També hi ha casos de professors que avui són professors a l'escola aquí a Constantí i que van ser alumnes de l'escola. Doncs intentem que sigui una mica de representació de tota la comunitat educativa del municipi.
Això serà el dia 18, el dissabte dia 18, després del pregó i de les distincions honorífiques, i el dia 20 hi haurà aquest acte central que comentàvem a l'inici, no? Amb la inauguració d'aquesta exposició i el que s'anomena doncs aquesta festa del centenari de l'escola pública.
Sí, doncs quan acabi la missa, doncs hi haurà la inauguració de l'exposició de fotografies que s'ha preparat. Després també hi haurà tant la llar d'infants com el centre de dia faran jornada de portes obertes perquè tots els assistents a la missa, bueno, i tota la gent del poble, doncs pugui veure com està l'edifici actualment i els usos als quals es dedica. I després hi haurà la inauguració d'una placa commemorativa i també una petita lectura de l'acte de l'any 1919, i que la compararem una miqueta doncs, amb la, tal com està avui els assistents a l'acte. I a més, si no passa res, també esperem comptar amb la presència del conseller d'Ensenyament de la Generalitat, el senyor Bargalló, que en principi, si no passa res, perquè ja sabem com està la situació política actual, doncs també ens acompanyarà aquest dia.
Hem de dir també que a banda d'aquests dos actes que són oberts a tothom, hem de parlar també de dues activitats que d'alguna manera rodoneixen també aquest centenari, com és una exposició que es podrà veure a l'Escola Mossèn Ramon Berguedà, que es diu Records d'Escola Constantí Fem 100 anys, del 13 de gener fins al 3 d'abril, material escolar, no? El que es podrà veure en aquesta exposició. I també hem de dir que aquest any els Premis Literaris s'han centrat en els relats d'escola.
Sí, sí, aquesta exposició l'han fet les famílies de l'escola, doncs han buscat a les golfes de casa o en aquelles capses de sabates que tenim desades, doncs records de quan ells anaven a escola. I també hi haurà els Premis Literaris. Intentarem que moltes de les activitats culturals que es duran a terme durant aquest any a Constantí doncs tinguin com a eix vertebrador el centenari de l'escola.
Doncs aquest 20 de gener, com dèiem, que es commemora aquest centenari de la inauguració de l'edifici de les Escoles Velles a Constantí just fa 100 anys que el municipi iniciava aquesta etapa de progrés inaugurant aquestes primeres escoles públiques. Avui n'hem parlat amb la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny, i també amb el gestor de Patrimoni Cultural, Ferran Marina, qui vull agrair que ens hagin acompanyat. Regidora, Ferran, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltíssimes gràcies a tu.
Que vagin molt bé també aquests actes de celebració. Gràcies i fins ben aviat.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
La fidelitat és una virtut que dona compliment a una promesa i que implica lleialtat i fermesa. Avui abordem aquesta qualitat a través del visionat emocional d'una pel·lícula dirigida l'any 2004 per Steven Spielberg, La Terminal, i ho fem de la mà de dos psicòlegs i professors del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Elena Sorribas, benvinguda.
Gràcies.
Aaron Alma, moltes gràcies per compartir aquesta estona.
A tu.
La pel·lícula d'avui ens situa a la terminal d'un aeroport on, per l'esclat d'una guerra al seu país, un home perd la legalitat del seu passaport i no pot accedir als Estats Units.
¿Por qué quiere ir a Nueva York, Víctor? ¿Y qué hay en esa lata?
Una promesa.
¿Una promesa?
Sí.
¿En la lata?
Sí, promesa, sí.
Voy a hacerle yo una promesa. Se lo promete un hombre que ha quedado atrapado aquí. Un hombre que puede continuar atrapado otros 10 años. Desde ahora, ambos seremos compañeros. Si yo me quedo, usted se queda. Usted no pondrá en su vida los pies en Nueva York. Ni un dedo de su pie entrará en Estados Unidos de América.
¿A qué o a qui hem de ser fidels? ¿A las normas? ¿A las personas?
Aquest és un tema molt interessant perquè les normes són construccions socials, és a dir, han d'estar fetes per servir a les persones. Com tota la vida, l'important és després l'ús que fem d'aquestes normes. No? Quan les normes serveixen per protocolitzar comportaments, no? Per establir com relacionar-nos amb els altres i no per establir només càstigs i recompenses.
Ens fixem ara en la fidelitat de les relacions de parella amb una altra escena de la pel·lícula quan el protagonista ajuda un amic a lligar amb una noia que li agrada.
Agente Torres.
Señor Navorsky.
Usted debe elegir hombre con dinero o hombre con amor. ¿Qué elige?
¿Ha tenido novio?
¿Durante cuánto? ¿Dos años? ¿Qué pasó?
En la araña.
¿Qué?
En la araña.
¿Qué, la araña?
Sí. Araña, araña, araña.
Dime qué te contó exactamente.
La araña con otra. Elia le pidió...
¡Oh! ¡La engaña!
Sí, 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 sí. Yo digo, Kruskas. Kruskas, así nosotros decimos. Un hombre, dos mujeres. No. Son demasiada gente.
Sí. Ya, la engaña. Decías araña, era correcto. No, engaña.
Eneke, tú no araña.
No engaña.
No araña.
Sí, no la,
no
voy,
araña.
No la voy a engañar.
Ella
no
es,
arañar.
Es buena, buena. No te daría perdón.
Siguiente.
Agente Torres, ¿alguna vez ha estado enamorada?
Ya basta, Víctor. ¿Quién es él?
La fidelitat és una de les bases fonamentals de les relacions de parella.
Doncs depèn. Més que la fidelitat, parlaríem potser de la confiança i com, si la relació de parella està en confiança, els termes de la fidelitat o lo flexible que pugui ser aquesta fidelitat entre la parella estiguin, no?, les persones d'acord, és lo important, no? Sí que és veritat que la fidelitat, el ser fidel a alguna cosa o a alguna persona, és un valor que, almenys en aquesta societat que vivim, és important. Però més que res la confiança que hi ha en aquesta relació de parella i com s'entén la fidelitat entre les persones i que això es mantingui, no?, entre les dues persones.
Es juga amb el llenguatge, allò d'aranyar i enganyar, sí, amb la doble vertent de que potser hi havia com una mena d'agressió.
Exacte.
La infidelitat com una possible agressió en aquest cas.
Si és trencar una part del compromís que hi ha en ambdues parts i d'aquesta confiança, sí que és una agressió, no? En aquesta... La violència ja sabem que no és només física, sinó que també és... no? Algú pot sentir-se violentat per trencar una norma, no?, que abans comentava l'Aaron, o un pacte que hi ha entre dues persones i que aquesta fidelitat es trenqui. No sempre és perquè sigui una violència física, però sí que algú pot sentir-se, no?, violentat per aquest trencament de la fidelitat.
L'home comença a establir relacions d'amistat amb la gent que coneix a l'aeroport.
Parte de mi trabajo como comisario consiste en librarme de los indeseables. Y aquí hay bastantes. Como ese tal Joe Mulroy. Usted le conoce. Joe lleva trabajando aquí casi 20 años, pero resulta que monta partidas de póker y consume alcohol y marihuana. El pobre va a perder su pensión. Y creo que tiene hijos. Sí. Y luego está ese otro, Enrique Cruz. Creo que también conoce a Enrique. Enrique ha dejado entrar a ciertas personas en la zona de preparación de alimentos, una violación grave de la seguridad. Creo que el pobre acaba de casarse, pero tendré que despedirle. Y luego está Gupta Rajan, del servicio de limpieza. Resulta que se le busca por agredir a un oficial de policía en India en 1979. Tendré que deportarle.
Yo vuelvo a mi país.
No he oído. ¿Qué ha dicho?
Vuelvo a mi país. Usted les deja en paz. Yo vuelvo.
¿Hoy?
Sí.
Si no sube a ese avión, Víctor, me los cargo.
Sí, sí.
¿Ha quedado claro?
Sí, sí, sí.
Perfecto. Bien.
Tot i que són relacions recents, aquest home sent l'amenaça cap als seus amics.
Jo diria que, més que l'amenaça, em sent l'estima. És a dir, el que mou les seves accions no és una por al mal, al dany, no, és una estima pels seus companys. Pel tema de la confiança, un dels valors d'aquesta pel·lícula, sobretot del protagonista, és com la va guanyant, a partir de la seva honestedat. És a dir, no es pot guanyar confiança sense una exposició i sense l'honestedat i sense l'obertura necessària per estimar. Si no estàs obert a estimar i a establir vincles i aquesta confiança amb les persones del teu voltant, no pots.
Víctor Navorsky, el protagonista, ha anat a Nova York per complir una promesa que li va fer el seu pare.
Mi padre tiene idea. Escribe cartas a clubs de Nueva York, Liquid Split, Snooki Sugar Bowl. Pide a monja que escriba carta traducida, cientos de cartas. Y luego, espera. Espera mes, semana, año. Mi padre espera 40 años. Y todos firman nombres, uno por uno.
todos escriben nombre y mandan a mi padre. Todos menos uno. Benny Golson. Saxo. Mi padre muere antes que Benny Golson. Escribe nombre y manda mi padre. Entonces, yo hago promesa.
Le hago promesa.
Yo prometo que voy a Nueva York buscar Benny Golson y pedir nombre para poner en lata.
¿Llevas viviendo todo este tiempo aquí por tu padre?
Pienso él también haría por mí.
La fidelitat és un concepte de vida? Comença a la família?
Sí. De fet, gairebé tot comença a la família. I en aquest trosset, no, que acabem d'escoltar, aquesta promesa, no, que el protagonista té un valor molt ferm, no, d'aquesta fidelitat cap al seu pare, cap a aquells amics que comentàvem abans, cap a aquesta noia, clar, el fet de que sigui una única cosa que va faltar al seu pare, aquesta relació que sembla una bona relació entre fill i pare, i el record que ell té i la promesa que li fa el seu pare abans de morir és algo que té molt a veure, no, en com s'estableixen les promeses en la família, com s'estableixen les relacions en la família i el valor que la família dona a conceptes com la fidelitat.
També el tema de la fidelitat que estem tractant des de la primera pregunta, no, del primer tall, que és sobre el tema de les normes i la fidelitat social, no, és a dir, quant de fidels som a les normes de la nostra societat. Després hem parlat de la fidelitat a la família, també als amics, a la parella, i el que fa el protagonista al llarg de tota la pel·lícula és una fidelitat als seus principis, a la seva forma de ser i al seu projecte vital. I això és quan ella s'estranya tant, perquè avui en dia el que és important és prioritzar i veure què prioritzem, la fidelitat social, la fidelitat als amics, a la parella o la nostra.
Continuarem amb l'anàlisi de la pel·lícula La Terminal. Helena Sorribas, Aaron Alma, psicòlegs i professors del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Fins la setmana vinent.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
L'Altaveu del Vi, amb Cristina Cantal.
Sovint quan anem a un restaurant i hem d'escollir un vi, ens col·lapsem davant de tantes opcions. Potser sabem que el volem blanc, que el volem negre, que el volem rosat, però quin triar? És la gran pregunta. A vegades ho fem a l'atzar, ho escollim pel preu, o triem ràpidament per no fer esperar el cambrer i per no sentir que som novells en el camp del vi. Hi han diverses opcions, també ens podem deixar recomanar per al sommelier de la sala. Com s'ha de demanar un vi en un restaurant? És la pregunta que avui volem respondre i, com sempre, ens acompanya el nostre sommelier de capçalera i gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Rafael, benvingut.
Hola, com esteu?
Avui ens vols aconsellar, eh?
Sí, vull explicar una miqueta què ens podem trobar quan anem a restaurants, una situació real, que a vegades doncs, és una cosa que intimida la gent, i hem de pensar doncs, que no, que és que en aquest cas hi ha un professional la majoria de vegades al darrere, que és el sommelier, uh-huh, i que és el nostre amic, i que ens hem de deixar aconsellar i assessorar per ell.
Hi ha gent que, per soberbia, li costa deixar-se aconsellar?
Sí, això és el pitjor que pot passar, eh?
Sí?
Gent aquests que queden allà embobats a mirar la carta de vins, i per por o per una sensació com de perdre prestigi,
sí,
doncs no es volen deixar aconsellar, perquè potser la persona que va amb ell al costat, o potser si està en una reunió de companys de feina o en una reunió de negocis, doncs segurament aquí doncs, no vol quedar malament i es vol donar d'entès i prefereix doncs, escollir el vi, tot i equivocar-se, que no deixar-se aconsellar.
Ha de mostrar que ell domina en aquest camp, no? Diguéssim.
Sí, deixa'm per mi, que jo d'això sé.
T'hi has trobat alguna vegada?
Sí, home, sí, esclar.
Això és una de les situacions que pot passar, però com dèiem just començar, n'hi han moltes, no? Hi ha moltíssima gent que davant d'una carta de vins, si realment no és expert en el tema, es pot arribar a col·lapsar, perquè realment hi ha restaurants amb una gran carta de vins.
Sí. Jo us aconsello un petit truc que entenc que les cartes de vins a vegades són molt exagerades i són molt àmplies. Llavors, per guanyar temps, és important, quan aporta la carta de menjar, demanar la carta de vins al mateix temps. Així ja guanyem un temps, perquè a vegades te la porten un cop ja hem escollit el menjar, llavors aquí es cursa el temps. I llavors, fins i tot, demanar una copa de vi de la casa, per exemple. Si aquest vi t'agrada, pots continuar amb el vi de la casa, ja tenim una part guanyada. I si no, guanyem temps també.
Clar, això ara deies, el vi de la casa. Jo crec que és una d'aquelles frases que a vegades poden arribar a fer molta por, perquè realment hi ha restaurants amb vins de la casa que fan por. Però, en canvi, si tu ja el vi de la casa veus que és un bon vi, ja és senyal de que segurament hi haurà bons vins en aquell restaurant, no?
Sí, és un indicador bastant fiable. El vi de la casa, sí que hi ha molts restaurants o molts locals que, doncs, que segurament escolleixen el vi que han tingut la millor promoció o vi on tenen més marge, però després hi ha altres que també busquen un vi d'una aristocràtica a preu molt, molt bona, i en aquest cas doncs, és indicador que darrere hi ha una persona que té sensibilitat pel món del vi i segurament és un professional.
El preu, ara has mencionat el preu, que realment relació qualitat-preu és bo escollir que vagi conjuntament, però el preu sol ser també una denotació o una connotació molt definitiva a l'hora d'escollir un vi, perquè jo crec que encara vivim en un món, potser no en altes esferes de cuina potent, diguéssim, però que pagar més de 15 a 20 euros per un vi ja salten les alarmes a nivell d'anar a sopar fora, per exemple.
Home, clar, el vi és un... Òbviament, infla molt la factura.
Sí.
Al final.
Perquè potser en cau més d'una d'ampolla durant la nit,
sí,
no?
Sí, sí. Aquí hi ha tres paràmetres, normalment, que defineixen l'elecció del vi. Una seria el gust personal de cadascú, l'altra el menjar que han escollit aquell dia, i la tercera seria la butxaca, el preu. A mi, com a professional, com a persona que aconsella el vi, no m'importa, fins i tot m'agrada que em diguin el que es volen gastar, perquè jo crec que és una cosa molt sincera i segurament ens estalviem mal de caps, perquè a vegades la gent diu, tu mateix, però clar...
Si et porto un vi de 50 euros, què em diràs, no?
Clar, i a vegades, sí que el menjar a vegades és un indicador de si es volen gastar més o menys, però jo em sento més lliure si em diuen, mira, un vi fins a aquest preu, no? Llavors que tingui jo una mica de marge i sàpiga per on hem d'anar a morir.
Ara estava pensant, clar, tu deies, demanar la carta de vins ja abans de que ens demanin els plats, no? Perquè realment sempre penses en la fusió del què menjaré, per tant, què beuré. Però sí que hi ha certs llocs que et venen a demanar el beure abans de que demanis el menjar. Per tant, aquí podríem tenir un problema o podríem dir que s'esperin, no?, per exemple.
Sí, no hem de tenir pressa a escollir el vi, ens hem d'agafar amb tranquil·litat, perquè és una elecció que ens pot... pot fer que la vetllada, en aquest cas, sigui millor o pitjor. A mi, una mala elecció d'un vi pot espatllar tranquil·lament el dinar o el sopar.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Llavors hem de tenir el nostre temps i com et dic, reflexionar bé i llavors, sobretot, estar atents a tots els inputs que ens puguin entrar. És molt, la carta de vins, en aquest cas, és un indicador molt important també de la necessitat que tenen pel vi al local o restaurant en concret. I com més informació hi hagi, millor. O sigui, hi ha d'aparèixer el país, hi ha d'aparèixer la zona, el productor, l'anyada... És molt important tots aquests detalls en una carta de vins. I que no cal que sigui molt extensa ni molta longitud. No és millor la carta més gran que la més petita. L'important és que la selecció sigui minuciosa i estigui feta en criteri.
Ara parlàvem això, de la denominació del país. Això hi ha algun fet legal a darrere, que, com per exemple les al·lèrgies, que des de fa un any i alguna cosa han d'estar posades a la carta. En aquest sentit, explicar d'on prové això és obligatori o és una cosa a escollir?
No, aquí trobaràs, segurament ara quan sortim de gravar el programa,
sí?
Anem a 10 restaurants i veuràs 10 cartes de vins diferents.
Ah, doncs som-hi, anem.
I hi ha gent que hi ficarà, doncs, com dèiem, la màxima informació, que això és molt important, i n'hi ha altres que potser només hi fiquen el nom i a sobre s'equivoquen amb la zona. Això també hi ha moltes faltes amb una carta de vins a vegades.
I la carta de vins no és una cosa que els restaurants canvin molt, molt sovint, però no vol dir que no tinguin més vins. Això també és un pas que hem de fer, demanar si això són tots els vins que hi ha a la carta, si tenen alguna marca o alguna ampolla especial?
No està de menys que ho preguntem, però jo soc partidari d'anar actualitzant la carta. És important. Sí que a vegades doncs, arriben novetats, o a vegades depèn del format de carta que tenen, a vegades si és un llibre i potser l'han de portar a l'impremta, doncs l'actualització no pot ser tan
exacte,
ràpida.
Exacte, no és immediata.
No, jo sempre he tingut tipus de carta que pugui canviar el foli immediatament, no? Perquè també hi ha vins que s'escoten i també doncs, és un món que canvia i constantment doncs, reps inputs i has d'anar canviant doncs, el vi. Jo crec que és molt important aquí anar actualitzant sempre constantment la carta, però no, tampoc està de menys que preguntem si hi ha alguna cosa fora de carta.
Com dèiem, hi ha restaurants amb sommelier i restaurants sense sommelier, i a vegades el cambrer pot ser especialitzat o conèixer bé els vins perquè porta temps o perquè és el gerent d'aquell bar o restaurant, però et pots trobar amb un cambrer que no tingui ni idea de què contestar-te aquesta situació. Jo crec que ens ha passat a tots, no? Davant d'aquí, què hem de fer?
Aquí el que hem de fer, sobretot, és seguir una mica les nostres...
Intuïcions?
Sí, i llavors, en aquest cas, sempre que ens ensenyin l'ampolla, perquè a vegades doncs, segurament pot portar una cosa equivocada, o el que et deia la carta de vins, que falta molta informació, l'etiqueta ens ho mostrarà, l'ampolla. Si no ens agrada que ens la canvi, l'ampolla, si la ampolla que ens ha portat no creiem que està bé, doncs que ens la canvi. I llavors, òbviament, un cop ens ho han de provar, doncs provar si està en condicions, mirar si està a la temperatura adequada i si realment creiem que està malament, té l'obligació de canviar-nos a l'ampolla.
Has tornat mai un vi?
Sí, i tant, no?
I tant, sí. Diu. Sí, sí. Ho dic perquè és una situació d'aquelles també incòmodes. Què vull dir? Fan el tas, no? El típic que, com dèiem l'altre dia quan parlàvem com fer el tas, et quedes allà mirant amb el cambrer mirant-te i tu, vale, espera que moc, i oloro, bec, perfecte, està perfecte, gràcies. Clar, aquest vi tu pots haver descobert en aquell moment que has triat un vi que no està dolent, el vi està bo, però que potser no és ben bé el que tu volies o el que tu t'esperaves. Clar, en aquest moment el canvies, no el canvies, és molt dificultós i generalment et quedes amb l'ampolla i veus l'ampolla, no?
A veure, el sommelier quan et dona a provar el vi no t'està donant a provar si t'agrada o no t'agrada. El que t'està dient és si està defectuós o està bé. En principi, quan es donen a provar, si està bé però no t'agrada, doncs aquí és...
Problema teu.
És un problema. I, a veure, ho pots parlar. Està clar que sempre està per ajudar-te, el sommelier. I segurament si no t'agrada i tu li exposes, segurament te'l canviarà, però no està obligat. Una cosa és que el vi estigui defectuós. Llavors, ell sempre li has de dir que el tasti. Llavors, es tracta, doncs, si és una persona professional, doncs t'ho ha de canviar de bona gana i no hi ha de cap problema. I si no ens el canvia, doncs no deixeu propina.
Recopileu el nostre podcast de quan vam parlar dels defectes del vi, que així els descobrireu si us l'han posat bé o no, i bé, i deixeu propina, que això és bonic i s'ha de fer. Rafel, portes una recomanació aquesta setmana?
Sí, 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 tant.
Doncs breument, endavant.
Doncs avui us parlaré d'un vi de l'Empordà, fet una varietat recuperada, és una varietat autòctona històrica, que és la Carinyena Blanca, que pràcticament és única a tot el mapa vinícola català, i és un celler que es diu Mas Llunes, i aquest és el vi Singulars Vinyes Velles. Realment és un blanc amb cos, amb greix, amb volum, amb molta complexitat, i segur que espero que us agradi.
Doncs mira, si el trobeu en una carta de vins, ja sabeu que és una gran recomanació que ens ha fet en Rafel. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dimarts, dia 14 de gener. Anem a Tarragona, avui a 6:15, a la Biblioteca Municipal i a Club de Lectura Infantil. Unes sessions per lectors i lectores de 7 a 9 anys, un cicle trimestral, Gianni Rodari, coordinat per Imma Pujol, bibliotecària, i també amb la col·laboració d'Isabel Punyet. D'altra banda, a Tarragona, avui a les 8 del vespre, en concret al Teatre Metropol, el trio Pedrell presenta Arrels, un homenatge al compositor tortosí Felip Pedrell i al seu deixeble, el músic ballenc Robert Gerard, que es podrà escoltar aquest vespre al Teatre Metropol de Tarragona. Trio Pedrell porten el nom del músic tortosí Felip Pedrell per recuperar en la memòria col·lectiva la figura del compositor, musicòleg, editor i etnomusicòleg català. Un dels pares de la música nacionalista espanyola que va exercir una gran influència, sens dubte, en personatges com Enric Granados, Isaac Albéniz o Manuel de Falla. Aquest treball va rebre el Premi Andarrock al millor disc de música clàssica de l'any 2018. Un homenatge, doncs, avui al compositor tortosí Felip Pedrell amb el trio Pedrell presentant Arrels avui al Teatre Metropol de Tarragona a partir de les 8 del vespre. Destaquem també que a Tarragona, al Museu d'Art Modern, podem visitar l'exposició Ànimes Palpables. La podem veure en paral·lel amb escultures i dibuixos de Pel Espinosa acompanyats de fotografies de Gent Marí del Moral que copsen l'instant d'execució d'aquestes obres als tallers de París i del Vendrell. Veiem l'escultor ja en la seva maduresa creant la seva obra i el resultat del procés. Una mostra Ànimes Palpable de Fenosa que podem visitar en horari de dimarts a divendres de 10 del matí a 8 del vespre, dissabtes de 10 del matí a 3 de la tarda i de 5 a 8 de la tarda i diumenges i festius d'11 a 2. És oberta fins al diumenge 19 de gener. A Reus, avui al Casal de Joves La Palma, a les 6 de la tarda, hi ha taller de creació musical, uns tallers on podem aprendre a crear els nostres propis temes musicals. A Cambrils, a la biblioteca, a 6:15, taller Llegim Més per alumnes de tercera primària, en el qual els nens i nenes llegeixen llibres en veu alta. I a Valls, a 8:15, a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs, tenim espais de diàleg amb el segon diàleg de les grans qüestions de la vida, espais de diàleg, aquesta tarda a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs. Impressions viscudes durant les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela de 2011, a càrrec de mossèn Josep Bofarull. Pel que fa a les exposicions, destaquem que a Tarragona, al Museu, en concret de Reus, a les 10 del matí, es pot visitar els olis de Palau Ferrer. Es poden veure els darrers 3 olis de gran format del pintor cubista Matías Palau Ferrer. L'horari és de dimarts a dissabte, de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda, i la podem visitar fins aquest pròxim 18 de gener. I destaquem també, pel que fa a les exposicions, una altra que trobem a la sala Lluís de Car del Castell de Torredembarra. Es titula Diferents mirades. És una exposició de fotografies de l'Associació Cultural Fotoamigo. Es pot visitar de dilluns a divendres de 10 del matí i fins a les 8 del vespre per l'accés del pati del castell.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.